Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Ara mateix 7 minuts que passen de les 5, no puc explicar el que tinc aquí al meu davant. O sí que ho puc explicar, Jarque.
Tu mateixa.
Perquè l'oloreta m'arriba.
Tu mateixa. Uf.
Avui pot ser un gran dia i tot dependrà del col·laborador de fabricació pròpia que acaba d'entrar a l'estudi. Bueno, està assegut ja fa una estoneta. De fet, esteu aquí xerrant sobre el que tenim aquí.
Estic protegint, estic protegint amb la meva vida a la safata. Okay.
La felicitat de tota la setmana està a les teves mans, Pau Gascó.
Bona tarda.
Bona tarda. Ell és cuiner, fa una secció cada dilluns amb nosaltres i que té per norma no portar-nos res de menjar.
Exacte.
Però avui hem vist unes fotos.
Les normes estan per saltar-se-les.
És veritat. Com unes pistes...
Sí, un hype,
Marco,
hype.
Com diu el Marco. Estàs tu, Marco. Que has publicat tu mateix.
Sí.
I que ens has donat... Ens has animat al matí. I quan les hem vist hem pensat no haurem de comprar berenar.
Doncs deixa'm dir-te que això és fantàstic. O sigui,
ens has portat menjar.
Sí, us he portat strudels de poma. Però no només menjar, us he portat perquè hem de fer una anàlisi sensorial.
Sensorial?
Sí, amb gust.
Ah, doncs mira, amb tacte. Gust. Mira, aquí, el Bonateca, fabricació pròpia.
Soles en el foc, vaig bullir a poc, jo fregeixo les patates, les verdures i els fesols. Soc
un cuiner que remena. M'està arribant un Pere, vols cançó?
Sí, clar que la vull.
La tardor fa olor de pastís.
De poma.
Cinc pometes del pomer, de cinc una, de cinc una. Cinc pometes del pomer, de cinc una en caigué.
Si mireu el vent d'on ve, veureu el pomer com dansa.
Tu la cantaves
així, així, eh? Harky, no? Sempre.
A la tardor.
Sí, tot l'any.
A veure, pastís de poma, ens vols parlar avui.
Sí, sí, sí. És el, jo no coneixo aquests, no m'agraden massa aquests termes com real food o comfort food, no? Que en diuen. Però per mi, si diem que el comfort food és aquell menjar que ens reconforta l'ànima,
sí.
Per mi el pastís de poma està al top.
Ah, sí?
5 de...
Està al top.
Sí. I la tardor per mi és aquella olor d'entrar a casa i trobar-te que fa olor... A casa meva avui fa aquesta olor de poma rosti del forn, un toc de canyella... mantega, tot això, que és com un incens, però per l'ànima.
Que maco, sí, és
només entrar a casa ja se't fa la boca aigua, eh?
Clar, i això enmig de l'agost, que com no aquí. En menjaràs, no faràs pastissos de forn, només perquè l'escalfor que dona el forn ja t'agòbia.
Podries cuinar la cuina, al passadís.
Sí, al sol. Per tant, per mi és l'època d'aprofitar les fruites del final de l'estiu, perquè les pomes són de finals d'agost. Hi ha algunes que són més primerenques, però a finals d'agost, setembre i octubre, i enxufar el forn i fer pastissos de poma.
I podem menjar això ja o no?
No, encara no. Hem d'arribar al moment.
Però, doncs jo crec que torno quan em digueu que es pot menjar, perquè jo ho estic passant francament malament.
La Jarque ho té aquí al davant.
Bé, doncs anem a la feina. A veure, els arqueòlegs han trobat proves de que mengem pomes des d'almenys... una mica de paciència, Jarque.
Sí,
així anem salivant.
Va.
I els estómacs gàstrics es van preparant per rebre...
Ja els tinc preparats jo, Pau.
Va, explica'ns d'on és aquest pastís.
No, encara no. Primer
parlem
de les pomes. No, hem de preparar-ho tot. Els arqueòlegs han trobat proves que mengem pomes des d'almenys el 6.500 abans de Crist.
Quina és ara?
I et diuen que hi ha més de 7.500 tipus i alguns diuen que hi ha més de 14.000. Vaja, que en resum, hi ha un fotimer de pomes. Les més comunes a casa nostra són la Gala, la Fuji, òptimes per menjar crues, les vermelles. Normalment la norma és vermelles, ideals per menjar crues només.
Sí.
I les verdes podem fer tant com cuites, com crues algunes, com la Granny Smith, que és molt àcida, recomanem cuinar-les. També tenim la Golden, la Reineta. És un fruit, com hem dit, de finals d'estiu. Si us plau.
Què?
El més important. Avui parlarem de tipus de poma. Quin és el millor tipus de poma? De Lleida o de Girona?
Ara.
Val?
Poma de Lleida i de Girona.
Bueno, d'aquí.
D'aquí.
Prou.
De Catalunya.
Mentre ens surti més a compte portar pomes del sud del Tirol, que comprar pomes de Girona tenim un problema greu.
Sí.
D'acord? No volem aquelles pomes perfectes de plàstic que semblen de dibuixos animats.
No.
Volem pomes de veritat.
Que sembla que siguin de cera.
Exacte.
Que brillen, oi?
Sí,
que brillen molt.
Allò no volem. Volem
no.
pomes de veritat.
D'acord.
I ara sí.
Què? Ui, ara.
Què et recorda, això, Marta?
Ai, què em recorda?
Què et recorda, Marta Harker?
El Music Verein, a Viena.
Un cop?
Vas anar-hi?
El Music Verein.
I qui fas el Music Verein?
Doncs escoltes música així, música clàssica, és preciós. Ara, t'he de dir, no sé si tu hi has estat, Pau, que és on fan el concert de Cap d'Any.
Sí.
Les cadires són molt petites
Ui.
I les, no hi ha pràcticament espai de cames. És horrorós, és superincòmode.
I quantes no... hores t'hi has d'estar allà?
8 o 10. Has de portar molts Apfelstrudels per passar i per sobreviure tot el concert. Però és fantàstic,
s'està
molt
sí,
bé.
Sí, sí.
És que és Viena. Viena, l'Apfelstrudel és Viena.
És Viena.
No pot ser una altra cosa. Aleshores, tenim...
Si ens vols parlar dels orígens, no?
No, avui anem a l'Apfelstrudel una mica. Parlem una mica dels orígens, parlarem de les masses, parlarem de moltes coses. Avui concentrarem moltes receptes. La primera recepta que es conserva manuscrita de l'Apfelstrudel està a la Biblioteca Municipal de Viena i és del 1696. És originari... sembla lògic que sigui originari de Bizanci...
No ho toquis, Pau.
Estic protegint la safata. És originari de Bizanci, recorda una mica el baklava turc. Hem de dir, strudel vol dir remolí, en alemany. Aleshores, el que entenem és que és una massa en la qual s'enrotllen pomes tallades i es cou al forn. D'acord? M'esteu posant nerviós.
Perdó, és que fa molt bona pinta.
És que tu no pots venir clar. Així d'aquest pal,
és que,
Pau.
No, i a part... O sigui,
bueno,
perquè
ens ho has d'amagar, si som com nenes petites.
La safata l'havies de deixar amb l'Ester. Fora.
Vale, doncs va.
La Macarena?
Sí, dale tu cuerpo alegría. Comencem, va.
Ai, ja
veus. Se us ha de dir tot, eh?
A veure, Pau, això està tallat d'una manera una mica particular.
No, tallat no, són tres... He portat tres strudels diferents.
Ah, són tres strudels. Ui, m'agrada.
Sí, sí, sí.
O sigui, fem cata.
Anàlisi sensorial, ja us ho he dit. És que no m'escolteu.
Això és xulíssim.
No m'escolteu.
Però, un moment, ens donaràs una recepta al final o no?
No, jo aniré deixant receptes per aquí.
I nosaltres anem menjant.
Sí, exacte.
Mentre tinguem pastís, Pau, tu ja pots anar xerrant.
Comencem per aquest d'aquí. Aquest de la dreta.
Aquest, Mercè.
Espera, sí. Que està la Vanessa també, que ho gravarà. Aquest, ui!
Es desmunta.
Està calentó o no, Pau?
No, no està, home, no.
No passa res.
Allà s'ho mengen amb una culleradeta de nata.
Sí.
L'acompanyen
de nata i...
Abans li he comentat a la Marta, Viena m'encanta, no sóc massa llaminer, però és que a Viena vaig menjar, un dia vaig viure només de pastissos.
Com?
O sigui, a Viena pots viure de pastissos.
Sí.
Hi ha uns cafès preciosos on tenen un carro de postres.
Sí.
I tenen uns strudels...
Espera, que ja ha començat.
Tenen uns strudels boníssims, enormes.
Sí.
I et pots alimentar a base de pastissos i de cafè melange.
Tot el dia.
Cafè melange és el cafè amb llet.
I cafè melange és cafè amb llet.
Cafè amb llet.
M'agrada.
Els cambrers enfadats sempre,
Com aquí, com aquí.
Sí, sí.
Però que és tradició, a més del pastís i el cafè, ben entrejats, és veritat o no?
Espera't.
I és característic també que sempre estan de mal humor.
I també, si aneu a Viena, us recomano visitar la Demel, la pastisseria Demel, que al pis de sota té un museu de pastisseria. Bueno, és preciós.
A veure,
tenim el primer tall.
Aquest. La Harky ja s'ha menjat
no,
tot.
No,
queda un trosset.
A veure...
Aquest està fet amb pasta de full.
Prou,
Val. I la poma que hem fet servir en aquest és la reineta.
Mm. Es nota la reineta.
Sí?
Oh.
Sabeu quina poma és, no? Aquella que té com la pell una mica així com mate, que és com vellut, que té la pell com de vellut.
Bo.
Doncs la pasta de full. Aquesta no l'he feta. La pasta de full tenim el problema de que és molt difícil tècnicament i, per tant, aquesta, si la voleu comprar feta, no hi ha cap problema. El pasta de full industrial no és el millor del món, però us traurà molta feina. Agafeu la pasta de full i poseu a dintre la farsa, que després explicarem com la fem, però que és molt senzilla.
Hi ha fruits secs.
Sí, he posat en ous.
Però no és cap farsa,
No, no és una farsa, és un farciment.
Ui...
I ja està, l'enrotlleu i el cuineu.
Vale, o sigui, fàcil.
Segon strudel, aquest d'aquí, el de l'esquerra.
Va, Harker, que fulli. Tireu.
Aquest...
Espera, jo m'he rentat les mans, Vanessa, que li estic donant un trosset a la Vanessa.
El primer era boníssim,
també.
Pau?
Aquest no, que això és la crosta, només.
No.
Ara li tallo un tros a la Vanessa.
Sí, Vanessa. Sí, home.
A veure, aquest...
Això és molt poc radiofònic, eh?
Ja, però bueno, ho estem explicant. A veure, aquest... De, com els...
Això, mira, veus, veus?
Ha fet un estrudel, la Mercè del tros.
Mare de Déu, espera't.
Ha fet un catastrof.
Oh! A mi m'agrada més aquest, eh?
Ah! Aquest està fet amb massa brisa.
Què el fa diferent?
Val, la massa brisa porta molta mantega, però en comptes de ser mil fulles plegada, és barrejada. I és dolça. La massa brisa és l'única de les tres que porta sucre. A l'hojaldre, a la pasta de full i la pasta d'estofada no porten sucre. No, no.
Això està boníssim.
La poma que hem fet servir aquí és golden.
Val, la golden.
Val. A les tres els he posat el mateix condiment, perquè no podia jugar. A totes els he posat canyella, a totes els he posat anous i a totes els he posat sucre. Val. Però si a algun li posava vainilla, llavors no notàvem res. Mm-hmm. Val. Aquesta, la massa brisa, és més senzilla. Per fer la massa brisa, tenim 300 grams de farina. És molt fàcil de recordar. 300 grams de farina. La meitat de mantega. La meitat de la mantega, de sucre. La meitat de sucre, d'aigua. Val? O sigui, si posem 300 de mantega, fem 150 d'aigua, 75 de sucre i 37 i mig d'aigua.
Però escolta'm, Pau, la mantega era salada.
No. Li poso una mica de sal.
Ah, perquè té un punt, eh? Té un punt de sal.
Els pastissos truco posar-hi sal. Mm.
Bo, molt bo.
Jo no puc aguantar... Jo...
Però noteu la diferència de poma? La raïneta...
Sí, però sobretot de massa.
Però, sí, és el sucre, eh?
Mm. És més dolça.
És molt més dolça, però està molt més bona.
I ara anem a la del mig.
Oi, encara... I aquesta encara és millor?
No.
A veure.
És diferent. No hi ha millor ni pitjor.
Agafa, Mercè, sense trencar-ho.
Es trenquen.
Ja, li donaré la Vanessa després, eh?
Te tallo un tros, jo. He portat una navalla.
És preciosa, aquí, aquesta navalla.
Aquí es nota més la poma.
Aquesta és la Granny Smith, és l'àcida.
Es nota més aquesta acidesa. M'agrada començar la setmana així.
Molt poc sèrie, eh?
Menjant això, mare meva. Oh, que bo. Però, és veritat, Hart, que es nota molt més la poma.
Vanessa.
No? Per la Vanessa. Bueno, escolta'm. Ara ens has de fer triar. Ara hem de dir quina... A mi, jo ets de dir que m'agrada més la segona, eh?
La segona. Mm.
Bé, la segona em lliga. Aquesta és, potser és la que m'ha agradat menys, Pau.
La última.
Jo diria també la de massa brisa, la que m'ha agradat més, i després la primera que em recorda l'estrudel original de...
Ah, això és interessant. Ah. Et recorda l'estrudel, original?
L'estrudel, sí, sí, sí. Ah, però aquí l'expert ets
no, doncs,
tu, Pau.
Fatal. L'última és el més original, és el més totèmic. Mira, és el que toca...
És el que li agrada a la Vanessa.
La que toca. Es fa servir una poma àcida, que es diu Jonah Gold. Hi ha altres tipus de pomes que estan molt bé. Però aquesta és la massa original, amb la qual tenim una massa molt fina que s'estira molt, 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 com els baklava turcs, com aquelles pastes d'origen del Mediterrani, del d'ara tota la mar. Aleshores, un cop estirada, es pinta amb mantega i s'enrotlla, i diverses voltes. I aquí és on tenim el nom de remolí, de strudel. Perquè les altres dues només estan embolicades. És com un caneló. Ja està. Aquí és on fem l'enrotllo de remolí. Tanquem, no fem aquests talls. Hi ha molts strudels que estan tallats. I no s'ha de fer el tall. S'ha de fer hermètic perquè la poma es cogui dintre de la papilla. Clar. I, per tant, aquesta és la que més s'assembla. Sí que és veritat que és la que més s'aproximaria és l'hojaldre, a la pasta de full, perquè també aconsegueix el mateix. No? Aquí, com que fem una massa molt fina, la pintem amb mantega i l'enrotllem moltes vegades, generem massa, mantega, que en definitiva és el que és una pasta de full. És massa, mantega, massa, mantega. La brisa està molt bé, per què? Perquè és enriquida. Tens el sucre, tens molta mantega...
Aquesta és la segona,
És la més difícil de treballar, la que us agrada més. És la més difícil. Però ens servirà que tingueu present què és la brisa per quan parlem de la tatin. Però ara passem a Estats Units.
Vinga. Bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing this'll be the day that I die. Que semblem altres persones, jo crec que...
Hem renascut.
Sí, tal qual.
Bueno, m'he oblidat de dir-vos un truquet, també, una quarta massa. Una quarta massa, no, una quarta massa. La pasta filo. Si la compreu feta, podeu comprar la pasta filo, i aleshores agafeu, pinteu una pasta filo, en poseu una altra, en feu dos.
Val.
Aleshores, sempre, qualsevol massa que fem, hi posarem una mica de pa ratllat, perquè absorbirà la humitat de les pomes.
Ah!
Sí. I amb el pasta filo poseu la farsa a dintre, el farciment, i ho tanqueu.
Val.
i amb allò feu aquests saquets, són strudels individuals. Mm.
Mm. I el pa ratllat ho hem de posar per sobre la poma o en a la sota, farsa mateix? Per sota, eh?
O sigui, quan tens el sí. massa, tires una mica de pa ratllat, a vegades hi ha gent que el torra una mica amb mantega, hi ha gent que no, poses el pa ratllat a fons i el que farà és absorbir l'excés d'humitat que deixin a la poma, que
doncs si no es podria estufar. És un bon truc. Mm-hmm. Per què ens fas anar fins a... A veure, aquest American Pie.
Estats Units, aquesta cançó... O sigui, és un retrat generacional del rock and roll, però que parla... No té res a veure amb els pastissos de poma, però és que parla del American Pie.
Sí.
I és que, clar, a Amèrica, Estats Units, el pastís de poma és com un símbol nacional. Tan americà com un pastís de poma, o quan els soldats americans feien la Segona Guerra Mundial els deien que estaven lluitant per la mama i pels pastissos de poma.
Anda!
Sí. Aleshores, ja m'he perdut aquí.
No, estàs amb aquesta aquí. Controvèrsia a la recepta, que ja ens has parlat i tot
això.
No,
després tenim la controvèrsia a Twitter és d'un altre pastís.
Ah, val.
Sí, aquest és un...
Aquest no
hi ha controvèrsia perquè aquí tots sabem que l'original és aquest. Tot i que comercialment podem trobar-ne de pasta de full o de massa brisa, sabem que l'original és aquest perquè és el que existeix a les receptes. Amb l'altre tindrem controvèrsia, amb la Tatem. Però ara fem la pausa amb Estats Units. Penseu que als Estats Units es venen 186 milions de pastissos de poma a l'any.
Uau!
Imagineu-vos. A part que no es compten els que s'han... Clar, els que es fan a casa.
A casa, clar.
Clar. Que no sé si algú fa a casa, ja, eh? Però bueno.
Sí, però és un clàssic, no? Que arribes...
Fer-los a casa.
Allà, com a mínim a les pel·lícules, no? És típic que arriben els convidats...
La pel·lícula American.
Arriben els convidats. Això és un altre tema que jo he pensat abans. Sí. No, escolta, passarem per alt.
Sí, passem per alt. O anar al veí, saps, al veí, a donar-li...
Ah, sí, quan arriba nou,
sí,
que vas a fer-li una benvinguda, no?
Regala un pastís, que dius...
Li portes un pastís una mica...
Sí, no
o el dia d'Acció de Gràcies.
No? És com sí. Però bueno, és com un acte de...
No, és un símbol americà. És un símbol americà. I aquí no tenim cap controvèrsia, és massa brisa. D'acord?
Val.
Fem un motllo rodó al farcim de massa brisa, l'omplim de les pomes que estan cuites prèviament, cosa que aquí lo màgic és que es couen les pomes, piquen la poma crua i es couen dintre. És bestial. En canvi, aquí no, aquí fem... un motllo farcit de massa brisa, coem les pomes, les posem dintre del motllo, ho tapem, fem alguns foradets perquè no se'ns exploti i ho coem al forn.
Escolta, Pau, els pastissos aquells típics també tradicionals de carn que es fan...
El mince pie.
Sí, també s'utilitza la massa brisa.
Sí, el que passa que no se li posa sucre.
Ah.
O sigui, quan fem la llista d'ingredients, el sucre ens el saltem, i ja està.
Val.
I seria el mateix.
Sí. Igual que els estartaletes salades...
I tu els has fet, tu els has cuinat, aquests pastissets de carn?
Els pastissos de carn, no. Oh. Però, bueno, suposo que és posar-s'hi.
Jo crec que és posar-s'hi.
Sí.
Sí.
Et fa gràcia, tu?
Sí, la setmana que ve.
Val.
No, la setmana que ve és la castanyada.
Ah, és veritat. Bueno, ja parlarem un dia dels pastissos de carn.
Bueno, investigant, de fet, encara ara els mince pie a Anglaterra són els pastissos dolços. Al principi portaven carn, però ja no.
Ah.
De fet, el llibre d'Ignasi Domènech La Teca hi ha alguna recepta de pastís de carn.
Val.
Bé, doncs a veure, continuem.
Continuem
amb l'Amèrica. Ni les pomes ni els pastissos són originaris d'Amèrica. Les pomes venen d'Àsia i els pastissos d'Europa. La primera recepta de pastís de poma, d'apple pie, és del 1381. I és, per com a curiositat, la massa l'anomena taüt. Penseu que, bàsicament, això és un problema logístic. On poso la poma? No és res més, no és la filigrana de la massa, és que un contenidor per poder posar la poma.
O l'embolcallo.
Exacte. Mm. I la primera receta es diu taüt. I com hem dit, és un símbol americà. Ara passem a la controvèrsia.
Ai, aquí, a la polèmica.
A la Tatén.
A veure. Ai, aquesta Tatén, tarta Tatén.
Sí.
Amélie.
Amélie. La fruiteria...
Ui.
A veure, explica'ns aquesta polèmica amb la tarta tatin.
La polèmica de la tarta tatin és que moltes vegades quan li preguntes a algú de l'ofici com es fa... De fet, nosaltres al Follia ara estem fent la tarta tatin. La teníem fins fa poc, ara no la teníem durant l'estiu i la fèiem amb pasta de full.
Val.
Agafes l'arròs gastronòmic, que és no és un pamflet, o sigui, és l'enciclopèdia gastronòmica, no? Quan busques una recepta clàssica, si està allà, va a missa, sí. Diu que es fa amb pasta de full. Un conegut amic meu, que és pastisser, reconegut, el Pol Contreras, li vaig dir, que també és de Sort, Ferran.
Sort, gent, mira, bona gent.
Bueno, és, tot i que és de Sort, és bon pastisser. I li vaig preguntar i em va dir, no, la totèmica és de full. Doncs no. O sigui, tot i així, vaig fer l'enquesta a Twitter perquè vaig voler veure què deia la gent. I la veritat és que ha guanyat la massa brisa. És la tercera, la que us agrada tant a vosaltres.
Sí.
Hem de partir que la Tatén no és un invent de les germanes Tatén, eren unes germanes que tenien un hotel. És una recepta tradicional de Sologne, de la regió de Sologne de França. I si partim de que la pasta de full és dificilíssima tècnicament de fer, o sigui, implica molts coneixements, hi ha molt poca gent que conegui que la sap fer, el mestre Vino, al seu restaurant, la fa cada dia, i ell el fa tancat dintre la càmera frigorífica.
Què dius?
Perquè la mantega no es pot fondre.
Oh.
I has d'anar plegant la mantega, i has de fer làmines... Per això se li diu mil fulls, perquè realment acabes aconseguint mil fulls...
Moltes capes.
Mil i pico.
Perquè, perdona, Pau, tu, per exemple, per fer els pastissos d'avui, quan has tardat?
Una hora.
Una hora, eh?
Sí.
Val, i la resta de gent, quan tardaríem?
Depèn de com t'organitzes.
Si ho fem a la primera, sí. Perquè és típic, sí. Que també se't cremen.
No, si fas la de la full i compres el full fet, és un moment.
Sí?
Sí, sí, sí. Compres el full fet i no hi ha problema. Què passa? Que la Tatén, acceptem molt ràpidament que es fan pasta de full i, de fet, molta gent de l'enquesta ha respost que es feia amb pasta de full, fins i tot a la meva mare li agrada més amb pasta de full, però és que no és tradicional. No és la tradicional. La tradicional, si la gent a casa fa la pasta de full, la gent de Sologne feia la Tatén, era amb pasta de massa brisa. El que passa que la llegenda que diu... Us hem explicat com fèiem el pastís americà, no? Que és una massa, un motllo forrat de massa de brisa, les pomes cuites i la tapa. És lògic que pensem que és un error perquè la massa brisa... La tarta Tatén... M'estic fent un lío amb noms?
No,
la tarta
no.
Tatén... Només porta pomes i al damunt un disc de massa brisa.
Val.
I quan s'acaba i està cuita, es gira i es posa la part que seria el cul del pastís, es posa la part de dalt. De fet, en anglès, la tarta Tatén es diu upside down.
Ah, sí?
Sí.
Upside down, no ho he escoltat mai.
Sí, sí. Val. Per això ens agrada pensar que va ser un error, que les germanes Tatén es van oblidar de posar la massa dintre del motllo i van fer el pastís, i quan el van acabar van dir ostres, ens hem equivocat,
què?
El girem i ja està.
I no, es va quedar.
No és així. O sigui, és tradicional. Però aquí és on està la decepció de molta gent. I ja està.
I per acabar, no ens vols...
Primer us vull recordar com fer l'estrudel, perquè no hem dit la farsa. Hem dit les masses...
Ah, ens faltava la farsa.
Sí, exacte. Tant si comprem la massa de full com si fem la massa brisa... També podem fer la massa estofada, però jo us recomanaria que comencéssiu amb la brisa o amb la pasta de full. Hem de barrejar 500 grams de poma, pelada i tallada, fineta, 50 grams de sucre, 30 grams de pansa, i jo hi he posat nous, però no cal posar-les.
Jo tinc un dubte amb el tall de la poma, perquè aquí també hi ha diferents tendències, diferents estils, i aquí la fa amb cubs, i aquí la fa com en juliana. Tu com recomanaries tallar-la?
Jo recomano tallar-la molt bé a làmines i ben primeta. Per què? Perquè quan doblegues la massa, si està feta d'una forma rígida,
sí,
et trencarà la massa. Aleshores, si la fas a làmines molt bé primetes, quan la giris, la làmina es trencarà abans que trencar la massa.
T'ajudarà.
Però això és pràctica.
Que en sap.
És pràctica. Bé, i acabem... No podíem acabar sense un pastís de Terra Nostra.
Ah, això va. Home!
El coc de Massana.
Home, aquest toc de Massana.
De les Terres de l'Ebre.
A veure...
Jo fa poc el vaig descobrir, ho he de reconèixer.
I ja et vas quedar atrapat, ja.
Ja veus. Jo tinc... Cada cop que baixo cap allà, de fet, tenim casa per allà i venem al Canà, al Font Roque, al Canà, i comprem un pastissot però l'hem d'encarregar, eh? Jo el primer cop que vaig anar allà vaig flipar del que arribaven a vendre els cocs de Massana. O sigui, és que és un forn que... Jo no sé si van pa, perquè directament venen cocs de Massana.
De coc de Massana, per aquella gent que digui coc de Massana, com ho explicaries? Pues
és un pa de pessic amb pomes al damunt, i cuit tot cuit a l'hora.
És fàcil de fer?
No. Jo no l'he fet mai. És que, Mercè, no ho hem de saber fer tot.
Veure, però és que tu ens ensenyes.
No, a veure, puc dir la recepta. Una tasseta d'oli d'oliva, una tassa de sucre, una tassa de llet. Que la tassa, clar, depèn de quina tassa.
Clar.
Si fas servir la tassa del cafè llet del dematí o si fas servir la tassa de l'espresso. 4 ous, 2 sobres de gassosa, que això m'ha fet molta gràcia.
Per què? Perquè s'infli.
Sí, però clar, la meva iaia feia pastissos amb sobres de gassosa. Jo ja no sé ni si en trobaria a Barcelona, de sobres de gassosa.
Però sobres de gassosa?
Sí, allò que posaves quan anaves de colònies a l'aigua que agafaves
perquè
de trineu, perquè fos potabilitzar-la.
Ah, no, doncs sí. Així sí que n'hi ha, perquè ara molta gent que va a la muntanya en fa servir d'aquestes pastilles.
Però vols dir que no tenen gust a papaya o coses
no.
Què vols dir? Que, clar, no, el gust original...
No se'n trobaria, aquests sobres. Jo me'n recordo de petit. Però
sí,
no sé si,
sí, sí que n'hi ha.
350 de farina blanca, 2 quilos de poma àcida. Aquí anem. Ai. Es fa amb la poma de l'agradolç, que és la poma més primerenca. Es fa per Sant Joan.
Uh-huh.
O sigui, és una poma petitona, i aquesta és el més gamberro de tots, perquè la poma es posa sense pelar ni res. O sigui, talles la poma a quarts i l'escampes damunt...
És tot bo, de la poma.
Les
sí? Ostres, a mi em costa menjar pomes.
No, a mi també.
Però... És molt bona la que tenim. Llavors, clar, de quina manera? Doncs mira, preparant aquests pastissos que ens has portat avui, tu, Pau, és una bona manera de menjar bona poma de casa.
O si no, poma al forn.
Sense massa. Crec que la massa ens agrada. No.
És el millor.
Sí. Clar, és que som aquella mineres que som. Quina és la més... De totes les receptes que ens has dit avui, quina és la més fàcil? Ja ho saps, que vaig a lo fàcil.
La tatén,
eh?
Però... Totes tenen les seves coses, però la tatén suposo que seria la més... Per sortir...
Assequible.
Perquè si no et queda molt bé, com que les pomes estaran al damunt, no es veurà el defecte.
Bueno, Pau Gascó, moltes gràcies.
Res,
ja saps que és molt dolç començar els dilluns.
És al·lucinant portar-vos
lo
empalagoses que us poseu quan us porto menjar. M'agradeu més quan no us en porto, eh?
Vinga, va. Sembla que castanyes.
No, res. Panellets, castanyes i bonitos.
Ui, panellets.
Però...
Tu has provat el carnellet o no, Pau?
No, què és el carnellet?
Però què us passa amb el carnellet?
Associa idees. Què creus que és el carnellet?
Carn.
Ah, un panellet amb carn. Parà-s'hi o no?
No.
Però d'on heu tret això? Esteu tot el dia amb això?
És un assumpte que tenim pendent i jo crec que n'hauríem de parlar al programa, un moment o altre.
Va, doncs ja ho
abordar-ho, ja abordar el carnellet.
Pau Gascó, moltes gràcies, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres.
De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. De roquetes vinc, de roquetes vinc, de roquetes baixo. Agulles de cap, agulles de cap, agulles de ganxo. Des de la terra...
Ràdio Estel.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Si tens un objectiu, tens un destí, el DIR. Vols perdre pes? Prova l'Spindir Zumba o Body Combat. Busques guanyar to muscular? Suma't al Body Palm, al Tonificat o als Aquàtics. Toca millorar la mobilitat? Tens pilates o ioga. Divertir-te? Sevillanes i jazz. Al DIR tenim més de 50 tipus d'activitats i amplis horaris. Apunta-t'hi ara i tindràs condicions especials d'inscripció. DIR.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel... Fabricació pròpia.
Jou Félix, que la posa a l'espai per Marguiu. Entra a l'àrea, Marguiu. Va entrar a l'àrea. Enfila Unai Simón, menú de debut.
Marguiu és a l'interior de l'àrea. Atenció, xut.
La rematada. Unai no.
Gol!
Gol!
Gol de Marguiu. És un somni que es fa realitat.
Lo que pensaste toda la vida, lo que era ese sueño entre las almohadas, se dio.
Es que no crec que ni ho hagués somiat. Debutar i la primera pilota que toca, enviar-la al fons de la xarxa.
La primera que toca i gol, 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 la primera que toca i gol. Gol, 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 gol,
Déu-n'hi-do, ara us agafo aquí, els dos. Xavi Toscano, el que pensem per Francisco encara no, ni l'ha tocat, no, no, la pilota. Estic... Ni l'ha tocat...
No l'ha vist a l'esfèrica.
Estem aquí encara gaudint de, dels pastissos de poma que ens ha portat el Pau Gascó. Que...
Boníssim, eh?
És que està bo, no?
No menteix, és un xef.
Que tal les tres? Em sap greu
pels oients, però...
No sé, és que està molt bo. Sort que el Pau ens explica com es fa. Xavi, gràcies un dia més, company d'informatius.
Una setmana més. Gràcies
per estar aquí a la tertúlia esportiva, editor també de l'Estel Migdia, i el Francisco, el nostre tribunero de capçalera, que també el tenim aquí per...
Una veu tribunera fa falta aquí, Mercè.
Per patar la xerrada. I clar, avui també podem saludar un exjugador històric del futbol espanyol, ara analista i comentarista de partits, i un perico il·lustre. Ell és Dani Solsona. Un plaer tornar-te a saludar, Dani. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Dani, mira, t'estàs perdut aquí un pastís de poma.
Strudel.
Sí.
Que no saps tu bé, eh? Vull dir, bona com el gol que va marcar ahir a Marguiu.
Ja m'ho imagino, que deu estar bona. I sí, l'entrada de Guiu va servir perquè el Barça guanyés els 3 punts. I a sobre, doncs, amb aquest desmarc a l'esquena dels defensors i d'aquesta passada filtrada de Joao Félix, doncs va arribar en aquesta posició. No era fàcil, no era fàcil, perquè li anava per la banda esquerra, però després va acomodar molt bé el cos i amb la seva cama dreta doncs va rematar i va marcar el gol, no?
Claríssim, sí, sí. Ara en parlarem, Dani, si et sembla. Deixa'm saludar l'altra banda del telèfon, ja et deus imaginar qui tenim. Tota una institució que no necessita mai presentació. Josep Maria Minguella, bona tarda.
Bé, bona tarda, com estem?
Com va el domino? Com va això? Heu començat ja, Josep Maria?
Ara hem començat fa un ratet aquí. Avui hem anat a dintre ja perquè fora la terrassa...
Ja fa fred. Sí. Estàs al Pompeia.
Estem a Pompeia, estem aquí controlant les pistes, que tota... que la gent faci pràctica, que jugui a tenis, que gaudeixi, que tingui un esperit sa.
Doncs això està molt bé, clar que sí, Josep Maria. Ara estàvem comentant amb el Dani el gran gol que, com deia el Dani Solsona, li va valdre al Barça aquests 3 punts.
Sí, perquè el partit...
Perquè si no, com ho vas viure tu, aquest gol de Marguiu? En 23 segons, només sortir.
Bueno, és una d'aquelles anècdotes que passen al futbol, que el futbol és curiós perquè hi ha molts tècnics, aquí en tenim un, la Solsona, que hi entén molt, molts analistes, però qui podia preveure que un partit que era una dormidera total sortís un nano de Granollers amb 17 anys i la primera pilota que tingui la fotés dintre? Això no està en cap...
Impensable.
És això. Però per això s'han divertit el futbol. I si un quart d'hora abans li dius al del Barça, escolta, us va bé l'empat, segurament que he sentit que sí, que empataven i que estaven bé. Però bueno, aquest és el futbol, per això hi va tanta gent i per això té tanta audiència i per això ara estem ara nosaltres comentant la jugada d'aquest nano que deu ell i la seva família ser la mare de feliços avui.
Josep Maria, tu que tens olfacte, que veus un jugador i saps si té futur o no té futur. Tornem a parlar del nou Messi? O és un Cristian Tello, és un Samper, és un Takekubo?
Claro, jo soc molt
cauta.
Discret, molt cauta amb aquestes coses. Fa un mes el Lamin, una mica més, el posen a Wembley.
Sí.
I ara, quants gols ha fet l'últim mes?
Ahir em va fallar una de molt clara, de fet.
No dic, quants n'ha fet?
Cap.
Jugant al Barça, eh?
Cap.
Això, tant vull dir, canvi tal, o sigui, està molt amb cuidado.
Però hi ha ratxes, no, Josep Maria, o què?
Clar, hi ha ratxes, però sobretot la gent jove el que té de fer és cuidar-los. Té cuidar perquè aquests nanos tenen molt recorregut, hi ha gent molt experta, els contraris també juguen, encara que no ho sembli, també sí. Juguen els contraris, i a vegades que les coses surten bé, a vegades no surten tan bé, però el millor d'això és que la penúria de tot nivell que tenim a Can Barça fa que doni sortida a xavals que d'una altra manera no sé si
la no jugarien.
Majoria no haguessin debutat mai al primer equip. I això és positiu. Això és així.
Espera, que ara surt la bona.
No, dic... les comparacions aquestes tampoc ajuden amb els pobres xavals. Les comparacions estan molt bé pels articulistes que han d'omplir una columna cada dia als diaris, però amb ells no els hi ajuda. El que sí que penso, ja per fer una mica de conya sobre això, és que el Barça s'hauria de guardar un revulsiu d'aquest tipus per cada partit que porti encallat, perquè ja ha passat altres vegades. Quan va sortir Lamine Yamal el primer partit, també va, no sé si va debutar un gol, però era un partit també molt trabat, va arribar i ell el va desencallar. Per tant, el Barça estaria bé que reservés un X número de canterans
per poder sortir. No.
Perquè a més surten molt endollats, perquè ell després del gol, el Marc Guiu, va a 1000 per hora.
És que és un nano que té 17 anys, com no ha de sortir endollat.
Dani, volies dir alguna cosa?
No, efectivament, és difícil i complicat que en aquesta posició arribin jugadors al Barça, no? Perquè el Barça, quan ara perquè està en aquest mal moment econòmic, però quan ha estat bé sempre va a buscar aquests jugadors decisius que paguen molts diners. I aquests quins són? Doncs els que marquen gols, no? I aquests jugadors ho tenen bastant complicat. Una altra cosa és els jugadors que juguen una mica més al mig del camp, com podria ser Xavis, Iniestes i jugadors d'aquest perfil. Ara ha entrat Lamine. És difícil. Veurem el recorregut de Guiu. És jove, té 17 anys, però ha fet alguna cosa important. I l'entrenador, que ha sigut valent, també s'ha de dir, encara que les necessitats de l'equip fa que hagin de sortir aquest tipus de jugadors, després l'entrenador ha de ser valent i posar-los, no? Igual torna el juvenil, torna a jugar, però estarà en aquesta posició que en un moment determinat Xavi ja sap que pot comptar amb ell, no?
Uh-huh. Dani, tu quan vas tardar a fer el primer gol, te'n recordes?
Doncs jo vaig marcar el primer gol el dia que vaig debutar a primera divisió al camp de l'Sporting.
A l'Sporting?
Sí. Uh-huh. Sporting de Gijón 0, Espanyol 1.
Mira!
Sí, vaig marcar aquell gol. Havia jugat 20 minutets abans al partit anterior.
Sí.
I després ja sent titular allà a Gijón, doncs sí, amb 18 anys.
Per tant, no és debut si havia jugat 20 minuts.
Sí, això no volia dir-ho. Però perquè jo no, la veritat és que jo no recordava que havia debutat... De fet, jo vaig debutar en un partit de Copa, contra el Barça, precisament contra el Barça. A Sarrià. El que passa que després s'acabava la temporada, van venir les vacances, jo me'n vaig anar a la Mili, i quan vaig tornar de la Mili en Lliga, em van recordar que havia debutat contra la Real Societat un quart d'hora, 20 minuts. El partit que vaig ser titular va ser el següent i vaig marcar. Però bueno, és anècdota tot això.
No, però és interessant perquè, clar, pel que suposa per Marc Guiu, cantarà de 17 anys entrant al minut 80 d'un partit que, com deia el Toscano, et soluciona, diguéssim, aquests 3 punts, Minguella, això, pel jugador, clar, és que és una, com una energia, no? I no sé com...
Tota la vida, recordarà tota la vida, tindrà ell i la seva família, això és una alegria incontrolable. Això és evident. Aquesta és una mica la gràcia del futbol, que les coses són, per molts tècnics i teories i tot això, són molt imprevisibles. El futbol, la gràcia que té és que per molt que ho preparis, a vegades surt totalment diferent de com ho has preparat. I sobretot és molt sorprenent quan surt així, quan hi ha un detall com el d'ahir, perquè, jo no sé si segurament el Xavi li va dir escolta, que la primera que toquis la faràs, o no sé què, per donar-li ànim, però no perquè ho tingués clar, això, no?
I ara què hem de fer amb aquests nanos joves? Com se'ls preserva? Com se'ls gestiona?
No és fàcil, perquè tenen molta gent al costat, tots parlem d'ells, ara mateix estem parlant d'ells, i això hi ha personalitats d'aquests crios que els afecta, vull dir que no és tan fàcil que això no els afecti. L'important és dir que no els afecti, però el difícil és que no els afecti. Perquè tenen amics, tenen això, la televisió,
a vegades és
periodistes...
És millor.
I,
No, digues, digues, no, Xavi.
Tenir un debut tranquil, no? Sense destacar, sense destacar
fent,
massa.
I després...
I anar fent a poc a poc a entrar...
Una carrera més tranquil·la, no? De mica en mica. Va, que volem parlar del Girona, també volem parlar de l'Espanyol, òbviament, però abans, dimecres tenim partit de Champions, bueno, el Barça té partit de Champions, dissabte el Barça rep el Madrid a l'Estadi Olímpic. Francisco...
Partit a partit. Vols anar directament allà o podem parlar de la Champions? És que a mi em fa molta por, això.
A veure, què creieu? Què és important? Dani, per on vols començar? És important parlar de la Champions? Si no, anem directament ja a aquest clàssic del Barça-Madrid.
No, home, primer el Shakhtar s'ha de guanyar. Li pot permetre a Xavi doncs, fer alguna rotació, encara que hi ha molts jugadors tocats. No sabem exactament... la recuperació d'alguns d'ells i si es recuperen alguns, doncs quines condicions arribaran, no? Perquè alguns porten un mes sense fer res, altres un mes i mig, a Pedri en porta dos... Vull dir, això pensant ja en el partit del Madrid, però el Shakhtar s'ha de guanyar, no sé quin tipus de rotacions farà, no? Que ja anem directament ja tothom està pensant més amb el Madrid, perquè... La Champions ja has guanyat dos partits i la classificació pràcticament està feta. No?
Però hauries de quedar primer de grup per anar bé.
Per anar bé, sí, per evitar possibles equips potents a les següents eliminatòries. No? Però sí, sí, és una incògnita, perquè pensant en el partit del Madrid, doncs, amb el que té ara mateix, això no vol dir que no poden competir, evidentment que competeixen, i els que van jugar ahir són grans jugadors, però alternatives que et puguis tenir, per exemple, a la part de dalt, doncs, Lamine, Ferran Torres, Joao Félix, i...
Para de comptar.
I Marc Guiu, no? No creieu que sortirà Marc Guiu o no? Mira, riures. Bueno,
no,
Dani, què?
No crec.
No creus?
Crec, no, seria posar-lo, jo crec, entre les parts i la paret, ara de cop i volta, que juguis contra Rüdiger i contra Alaba i tots aquests jugadors. No, jo crec que seria molt precipitat que ho tindrà a la banqueta, no en tinc cap dubte, però s'ha de cuidar, eh? No es pot anar molt de pressa, eh? En 17 anys ha fet el que ha fet... A l'entorn es veu que els pares estan molt bé, tot és un xaval molt conscient, molt, que està molt amb els peus a terra, però jugar d'entrada contra el Madrid, jo crec que no ho farà, eh? Crec que no ho farà.
Tu creus que no ho farà? Minguella, tu com ho veus?
No, jo crec que no. Hi ha el Barça, que té moltes baixes i molt d'això... Ja juga la bassa Lamine, que té 16 anys, que ja és una... Ja no és fàcil de dir que jugui a nivell de professional, i en canvi ho està fent. Posar un altre jugador de 16 o 17 anys, home, si no en tens cap més, ho hauràs de fer-ho, però al principi jo crec que no s'hi decidirà. Uh-huh. Eh? Jo crec que seria molt d'això de més. No juguem contra un equip d'això de munt al Madrid.
Sí, sí.
Jo, Mercè, aprofitant que hi ha el Dani avui aquí amb nosaltres, i per evitar parlar del Barça i el Madrid massa d'hora, potser podríem parlar del partit de l'altre dia contra el Leganés, Dani. Com ho vas veure? Com ho vas viure?
Jo prefereixo...
Ja et veig a venir. Home, era un rival directe, Dani.
Sí, no, la veritat és que no vam estar gens bé. Crec que el Leganés ens va plantejar un partit diferent al que venia fent fins ara, de jugar amb 4-4-2 i va canviar una defensa de tres centrals, i això va encallar, eh? És que costa molt, eh? Això a vegades li demanem també al Barça que faci moltes coses i coses diferents. Quan es troba amb equips, no sé, com el Mallorca...
Tenir més recursos.
El Getafe... Estem tots allà darrere amb dos línies, una de 5 i una de 4, costa trobar els espais. I a l'Espanyol li va passar. I la veritat és que el Leganés ho va fer molt bé. Veient només el partit del Leganés, jo crec que pot ser un dels candidats. Després, no sé, els altres partits, però l'Espanyol ha de millorar, malgrat que encara està a la part de dalt. Però aquest any és molt complicat. Sembla, perquè màxim favorit, a dir, qui és el favorit a segona? Potser els altres equips pensen, l'Espanyol, no? I nosaltres també. Però però és que hi ha molts equips i tots estan molt junts, eh? Vull dir, hi ha 8 o 9 equips que qualsevol pot estar a la part de dalt i no pots despistar ni un moment.
Ara mateix teniu Levante i Tenerife amb 23 punts, també empatats a punts amb l'Espanyol, i Eibar, que 5è amb 22 i el Leganés amb 25. Realment la cosa està molt i molt apretada, anirà molt car l'ascens aquest any.
Sí, sí, per això et dic que qualsevol equip pot estar dalt, guanyen un partit o perds i baixes dos posicions, o sigui, has d'estar. I ara tenim, abans del partit del Valladolid, que va ser l'altra setmana, vam estar dient, escolta, hi ha quatre partits ara, Valladolid, Leganés, anem al camp de l'Sporting i després ve l'Eibar. Anem a veure si som capaços de demostrar de què som capaços, eh? Perquè, a més, si tu guanyes, els rivals diuen, oh, l'Espanyol està en un altre nivell, no? Ja hi pensen que...
Hi ha un factor psicològic.
Exacte, però si et guanyen, ara anem a camp de l'Sporting, esperem treure els 3 punts. Si no treus els 3 punts que perds, que podria ser, la gent es començarà a posar nerviosa, perquè quan surts de les dues primeres posicions ja comences a posar-te nerviós, eh? Jo estic tranquil, però hem de millorar en el joc.
Josep Maria, tu què prefereixes, parlar del clàssic o de l'Espanyol?
No, jo de tot el que puc recolzo tot el que puc a l'Espanyol. Jo, per mi, considero un equip de Barcelona, un equip català, que jo havia anat moltes vegades a Sarrià a veure a l'Espanyol. Havia vist moltes vegades el Dani jugant i a tots aquests jugadors, i m'agradaria molt que pugés. Prefereixo molt més que estigui a primera. Ja sé que hi ha molts culers que això no ho tenen tan clar, però jo sí, jo ho tinc claríssim.
Ho tens claríssim. Era bo el Dani, Josep Maria, o no?
Sí, jugant. Molt bon jugador. Però no solament ho tinc claríssim, sinó que voldria que ara que hi ha el Girona, que avui a l'Espanyol tinguéssim 3 equips de primera, m'entens?
Uh-huh.
3 equips de primera. Vull dir, per mi això, el futbol català mereix això, i no com moltes vegades que només n'hem tingut un. Per tant, l'Espanyol, amb l'estadi que té i tot això i tal, doncs, perfecte que estigui primera.
Mira, ara que et treies el Girona, i ja per acabar, perquè ens queden uns minuts, clar, Uri, el Girona partia de 0-2 i va arribar al descans guanyant ja 3-2.
5 gols. Perdoneu.
No, clar, és que és el que passa, estem aquí menjant et coca.
No, és pels gols del Girona.
Estàs emocionat,
i el tercer,
no?
Va ser un golaç de Dobic espectacular, de l'Ucrania. De fet, una mica inexplicable tot plegat.
Per la plantilla.
No?
Per la plantilla, dius, Josep Maria?
No, l'Espanyol té molt bona.
El Girona.
La plantilla i completa.
Dobic, Savinho.
A més té darrere un grup molt important econòmicament.
Josep Maria, que està, la parella de Dominó vol intervenir també? Qui?
No.
Què diu?
Estan contents perquè han dominat una partida i per això
estan contents. Ah, estan contents per això. No? Que ja el tenia, no? Aquella plantilla.
No, aquesta plantilla la van refent cada any,
sí,
perquè ells formen part d'un grup econòmic i deportiu molt important. Ells tenen jugadors arreu del món. Tenen 12 o 14 equips arreu del món. A la Índia, a Itàlia, a França, a Espanya, a Brasil, a Estats Units, a Uruguai. Això els dona una informació enorme i tenen un potencial basat, lògicament, en un país com Abu Dhabi o un jeque que va apostar pel City fa molts anys, que els fa potentíssims a tots els nivells. I jo crec que l'aventura del Girona té molt recorregut.
Aquí parlem del Madrid, perquè és el clàssic i és perquè és com sempre el rival directe, però a mi aquest any em farà patir quan ens haguem d'enfrontar amb el Girona, si el Barça està, per exemple, com estava en el partit d'ahir.
Sí, senyor.
Dani, tu, si, no, és interessant aquesta reflexió que deia el Toscano. Dani, tu com ho veus, això, que diu el Xavi?
Parlant del Girona,
sí.
Aviam, que potser a l'inici tothom podia pensar, bueno, Girona ha guanyat, home, juga bé, tal, però bueno, és el Girona, ja baixarà.
10 jornades, eh?
Que no s'ho prenguin allò de dir que és un equip que ja anirà avall, que és possible, però que és, jo, per mi, actualment és l'equip que juga millor a futbol. Després, els elements que han fitxat i que han portat s'han de buscar, s'han d'adaptar a l'estil de l'entrenador Mitchell, i Mitchell els ha de fer funcionar, i estan funcionant perfectament, i la veritat és que estan fent un futbol molt atractiu i que costarà, que baixi, els hi costarà. Jo crec que estarà lluitant tota la temporada amb aquests llocs de Champions o sí? Conference League, Europa League, ahí segur, perquè estan fent les coses molt bé, aquesta és la veritat.
Qui el veus candidat a Lliga?
S'ha reforçat més.
Jo ara mateix el veig candidat, ara mateix. No, és que no descartem res, és que no es pot descartar, és que sembla clar que diguis una tonteria, dius, home, el Girona, tu, si fa dos anys o tres estava segona, i va... Bueno, sí, estava segona, sí, però jo veig els partits que els treuen solvència, i jugant bé a futbol, Inclús jo et diria que a vegades juga millor a futbol que el Barça,
Jo també t'ho diria, això, Dani.
I el Minguella, com ho veus?
No, dic, que li preguntava al Dani, que és un home entès, quin és l'equip que s'ha reforçat més?
No sé.
Quin és?
No sé.
La plantilla que ha fitxat més jugadors. Girona.
Però el fet, Josep Maria, de que fitxis molts jugadors no significa a vegades que aquests jugadors et donin el rendiment i que l'entrenador els hi pugui treure aquest rendiment, no? I ells han anat fitxant les peces, aquelles que cada temporada els hi han fet falta, i les peces estan responent perfectament. Una altra cosa és que la temporada vinent, doncs, alguns jugadors marxin, com el Castellanos, que de la franquícia i tot això, però ara, de moment, ja està sortint bé. No sé els jugadors que han fitxat, no ho sé, no ho tinc comptat, però si tu dius que n'han fitxat molts, jo m'ho crec. Que...
Doncs, escolta, mira, ho deixarem aquí i en parlarem un altre dia, Minguella, que ja no tenim temps per més. Josep Maria, gràcies. Gràcies un dia més també en Dani Solsona.
Adéu.
Dani, moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Igualment. Us heu acabat la coca?
No, encara no.
Si t'arribes ràpid,
un trosset. Te la guardem per tu. Una abraçada. Vinga, va, que no tenim temps per més. Gràcies, Dani. Gràcies, nois. Us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.